en plens de canyes, es van emportar les gomes, han escoltit molt, molt afectats, i des de conselleria es van haver ajudes, però les ajudes i subvencions van ser per a millorar les infraestructures fins a l'arribada del bancal. Vull dir, si les gomes que s'havien trencat antes d'arribar a una propietat privada, a un bancal privat, això ho van reposar tot. Però una vegada tot el que s'havia d'arreglar dins del bancal privat, això ho van deixar en mans dels agricultors, i esperem que això no passi en esta dada que hem tingut en esta ocasió, perquè si no n'hi ha molts llauradors que jo crec que directament tindran que tancar.
No sé si manejas datos de cuántos agricultores son los que aseguran y si es muy alto el porcentaje de agricultores que no aseguran. Así, a modo estimativo, ¿son muchos los que no aseguran?
Mira, así a la Marina Alta son poquets, pero n'hi ha un cas concret, que es el de Copego. Copego, per exemple, al ser una cooperativa agrària, tots aquells llauradors que estan que formen part de la cooperativa, directament per formar part de la cooperativa, ja estan assegurats. I ells estan assegurats contra qualsevol adversitat. És a dir, inclús si es guera una dana, el que és la producció la tenen garantitzada que li la paguen, no? Però en cas de que hi hagués un problema d'infraestructures, doncs no, que és el que estem parlant. Aleshores, la gent que forma part de la part de Copego és prou, i per tant hi ha prou gent que està assegurada. Però com el comentava, hi ha molts agricultors que practiquen el minifundisme i aleshores no volen moltes complicacions perquè per a ells és més faena i no asseguren directament.
Claro, al final es lo de siempre, cuando están asociados, cuando hay grupo, cuando son muchos, bueno, pues es más fácil que puedan encontrar organismos, entes que les permitan hacer un seguro común y asegurarlo todo de manera única. La verdad es que es una lástima que esto tenga que ser así, pero desgraciadamente... Sí. Desgraciadamente el sistema es así. Me gustaría hablar también de otro tema que también es interesante. Lo hemos oído en numerosas ocasiones. Se está realizando por toda la comarca. Bancos de tierras. ¿En qué consiste exactamente los bancos de tierras?
Pues mira, els bancs de terres també és un tema molt interessant perquè és una demanda social molt gran. És a dir, tu vas a qualsevol ajuntament i quan es parla de algo d'agricultura sempre és el tema, no?, de que s'ha de crear un banc de terres. I són molts municipis els que tenen banc de terres, no? El banc de terres, en definitiva, consisteix en posar en comú a propietaris que tenen bancals en abandonament o en situació d'abandonament, no?, que estan ja en mal estat, en gent que vulga portar-los, no?, que vulga portar un agricultor, que vulga gestionar aquesta parcel·la i treure un rendiment d'ahí. Ara, dit això, i així apareix molt fàcil i molt bonico, però és una tasca realment molt laboriosa i complicada, perquè n'hi ha molts productors, n'hi ha molts propietaris que tenen els bancals en una situació molt ruïna, en molts casos no saben ni tan siquiera si tenen aigua, si els tenen ballats, entonces els agricultors tenen que fer una inversió molt alta per a poder posar en producció aquests bancals i es demanen contrats com a mínim de 4 anys, en funció de lo que vulguin plantar, no? Si l'agricultor volguera plantar hortalisses, este llaurador necessita un contrat com a mínim per a 4 anys per a treure-li rendiment i que realment la inversió que ha fet inicialment allí de posar el banc al puesto li isca rentable. I si estem parlant de frutals, estem parlant d'entre 10 i 15 anys per a poder fer un contrat, no? Que el contrat tingui una validesa de 15 anys. Què passa en això? Els propietaris, que moltes voltes inclús són diverses famílies, són diverses persones, diuen, mira, això és massa complicat, tenim que tindre un contracte a 15 anys, no ens interessa, el deixem com està per al que podem treure d'aquest bancal.
Claro, una situació que és complicada, com bien has dicho. ¿Cómo se puede solucionar ese tema de que no se que se tengan que hacer contratos tan largos y que sea rentable para ambas partes, para el que cede la tierra, la alquila y el que la recibe? ¿Hay algún punto intermedio que les permita llegar a un acuerdo?
A veure, nosaltres, jo que he gestionat alguns bancs de terres, el que fem des de l'administració és tractar de fer el contracte a mesura, no?, per a les dues parts. que les dos partes estiguin contentes. I després també el que fem és un poquet de pedagogia, no?